Ara és el moment de l'esport. La tàctica a Ràdio Olot amb Aniol Puigvert.
Què tal? Com esteu? Benvinguts de nou per repassar tota l'actualitat esportiva que tenim aquest cap de setmana. Com sempre, recordeu que des de fa unes setmanes podeu escoltar-nos també per Ràdio Olot amb el programa de la tàctica i des d'aquí, òbviament, amb el programa La Banqueta ens podeu veure sempre per Olot Televisió. Unifiquem els dos programes per tal de seguir parlant d'esport i per unir aquest esport garrotxí. Per tant, moltes notícies esportives per al dia d'avui, moltes notícies per aquest cap de setmana. Comencem! I comencem parlant de la Unió Esportiva Olot, comencem parlant d'aquest Olot que jugarà aquest segon partit consecutiu a l'estadi municipal. De fet, la Unió Esportiva Olot que ve d'empatar a 0 contra el Porrera. És un partit en el qual la Unió Esportiva Olot tampoc va tenir masses ocasions com per considerar que era mereixedor d'aquesta victòria i, per tant, doncs, d'aquesta manera sumava un puntet més a l'estadi. Això sí, l'Olot no ha perdut encara a l'estadi municipal. De fet, segueix invicta com a local aquest Olot de Roger Vidal que a casa està jugant partits molt atractius, partits en què ha merescut la victòria en moltes ocasions, però també s'ha de dir que aquest últim va ser un partit un pèl més avorridot per part dels homes de Roger Vidal. Uns homes de Roger Vidal que pel partit del Porreres hi havia moltes baixes a la zona del mig del camp. Qui recuperarà per aquest cap de setmana sí que serà Pedro del Campo, que torna després de sanció. Pau López serà l'últim partit en el qual estarà sancionat després d'aquesta expulsió que, segons l'àrbitre, va haver-hi agressió al camp del Torrent i pel qual van sancionar durant 4 partits, i Martí Soler, que aquesta setmana ha entrenat al marge. Sembla que ha començat a entrenar amb l'equip aquest últim tram final de setmana, però tot sembla indicar que no arribarà per al partit d'aquest diumenge contra l'Alcoià, un partit que jugarà aquest diumenge contra l'Alcoià. De moment, l'Olot està a 3 punts del play-off, per tant, a 3 punts de la zona maca de la classificació, però també 3 punts de la zona lletja, del descens directe a Tercera Federació. Una Unió Esportiva Olot que està bé, una Unió Esportiva Olot que mereix victòries, una Unió Esportiva Olot que dona bones sensacions amb el joc, però que falta que d'alguna manera o altra entri la pilota, perquè recordem que és el segon equip que menys gols marca de la categoria. Després del Porreres, precisament el rival del cap de setmana anterior, l'Olot només ha aconseguit marcar 7 gols. També és veritat que és el segon equip que menys gols encaixa després del Poblense, que és el líder ara mateix d'aquesta segona federació. Un total de 8 gols encaixats a la Unió Esportiva Olot. Per tant, bons números per part de la Unió Esportiva Olot. Òbviament, ofensivament falta molt per intentar, doncs, guanyar més partits i treure millors resultats. Però el partit contra l'Alcoi d'aquest diumenge, un rival també que amb camps grans també li agrada jugar, tot sembla que serà un partit atractiu, un partit amb ocasions, un partit amb espais i un partit on qui aconsegueixi està més fi de cara a porteria s'emportarà aquests 3 punts. Precisament el tècnic Roger Vidal valorava així i analitzava així el rival de l'Olot, l'Alcoi.
És un rival que en teoria hauria d'estar més amunt, perquè és un recent descendit de primera ref, ple de bons jugadors, un equip històric, no? I és un molt bon equip, un equip més veterà que els últims filials que hem jugat, no? Espanyol B, Girona, llavors és un equip més fet, amb unes característiques diferents, però que el fan molt perillós a nivell de mitjos i zones ofensives. Té jugadors molt perillosos, a les zones de creació, no? Lladó, Lado, jugadors que els agrada tenir pilota, un bon tracte de pilota, i després a zona de tres quarts de camp, jugadors amb moltíssima qualitat, desequilibrants, i per tant serà un rival perillós, però crec que ens ho passarem bé, crec que serà un bon partit, perquè les característiques dels equips, crec que serà un bon partit de futbol.
Segon partit consecutiu a l'estadi municipal i en què Roger Vidal tot sembla indicar que repetirà una miqueta el mateix sistema i repetirà, per tant, una miqueta el mateix plantejament que va jugar ja contra el Porreres.
Bé, sí que a nivell de sistema creiem que pot ser una cosa semblant, però sí que per característiques dels jugadors són diferents, sí.
I ho comentàvem a la zona del mig del camp. La setmana passada va haver de jugar Martí Puigvert per a posicions més interiors juntament amb Martí, però aquesta setmana el capità Pedro del Campo torna després de sanció. Martí Soler, com comentàvem, no arribarà, i Pau López tampoc estarà disponible. Per tant, veurem qui acaba d'ocupar aquesta segona posició al mig del camp al costat de Pedro del Campo, jugador mític ja de la Unió Esportiva Olot. Tot i així, Roger Vidal no donava moltes pistes sobre aquest diumenge.
No, a nivell de mig del camp, bueno, van jugar els dos jugadors diferents dels que venien jugant fins ara, dos jugadors més joves, tant Martí com Martí Puigvert, que els va tocar agafar més responsabilitat, perquè al final jugar de pivot a la categoria no és fàcil, i ells ho van fer amb nota. Sí que recuperem en principi Pedro, que estava sancionat, Martí Soler encara no arriba, i bé, pot ser que hi hagi algun canvi per poder tenir més bola.
I és que ara ja portem 10 jornades en què l'Olot ja s'ha jugat aquests 30 punts i ha aconseguit 13 punts, una miqueta menys de la mitja puntuació que es podia aconseguir. Tot i això, Vidal valorava que estava content amb l'equip, però que faltava que arribessin els gols i, per tant, amb els gols arribarien els resultats.
Estem contents, en línies generals estem contents del joc. Sí que hem de ser conscients que no n'hi ha prou amb això, sinó que les ocasions s'han de posar dintre, el que et dona vida són els punts i que per més que tu creguis que en mereixes més, no n'hi ha prou, no? Llavors hem de ser més eficaços, hem de ser més valents, hem de ser més competitius per sumar tots els punts que puguem i que per joc i que per ambició creiem que mereixem.
Doncs la Unió Esportiu Olot, que rebrà aquest Alcoià aquest diumenge a les 5 de la tarda, des de mitja hora abans, com sempre, en directe per Ràdio Olot, amb David Planella i tot l'equip de l'Olot a Ràdio Olot per repassar, minut a minut, per repassar el moment més destacat del que estigui passant en aquest partit a l'estadi municipal. Altres partits, dissabte a les 5 de la tarda, Atlètic Lleida Andratx, diumenge a 2:15 del migdia a Eivissa Reus, a les 12 la gran majoria de partits, Poblense València Vestalla, Girona B, Barbastre, Torrent Atlètic Balears i Porreres Castelló B. A les 5 de la tarda, duel de filial els Espanyol B, Barça Atlètic i Unió Esportiva Olot contra l'Alcoià. I tancarà la jornada també un duel català, un duel preciós entre el Terrassa i el Sant Andreu a les 6 de la tarda. D'aquesta segona federació baixem un pèl de categories, baixem un parell d'aquestes categories i marxem cap a primera catalana perquè hem de parlar, òbviament, del Bosdosca i del bon estat de forma. Com bé veníem ja parlant a principis de setmana, els homes de Fran Dorca han aconseguit una quarta victòria consecutiva que, d'alguna manera o altra, els situen en unes posicions còmodes de la classificació. Tot i això, els fantasmes no poden tornar a aparèixer perquè recordem que fa un parell de temporades, quan el Bosdosca estava a primera catalana, va tenir també un molt bon inici, però finalment va estar molts partits sense guanyar, sobretot el tram de Nadal i de segona volta va estar molts partits sense guanyar i finalment va descendir de categoria altre cop cap a segona catalana. De moment, de peus a terra, així és com ho comentava el tècnic Fran Dorca, que no vol mirar la classificació.
No ho miro, la veritat que només penso en el següent, només miro a cap a baix i sí, estem contents, és veritat que hem anat de menys a més, però bueno, ens falta molt, ens falta molt, ens falta a nivell competitiu, ens falta a nivell de joc, res, treballant i sí que és cert que estem sumant i que tot el que tinguem ara serà benvingut, però bueno, no miro, miro el dimarts, dimecres i divendres perquè realment a l'equip li falta i hi ha un canvi important, però sí, contents.
Doncs bones notícies per al Bosdosca, que està en aquesta quarta posició amb 14 punts, situació còmoda per part de l'equip presenc, dels homes de Fran Dorca, que porten, com dèiem, dels 8 partits que han jugat, els dos primers partits, dues derrotes, però després ja van venir dos empats i quatre victòries consecutives. Veurem si aquest cap de setmana poden aconseguir la cinquena victòria consecutiva a casa. Repassarem després el partit d'aquest cap de setmana. També bones notícies les d'aquest cap de setmana anterior, que ens van venir des del Pla de l'Estany, des de Banyoles, victòria del filial de l'Olot, victòria del Sant Jaume, victòria dels homes de Sergi Vila, d'Enqueixa, per 0-1 amb un gol, amb un únic gol en el marcador, al camp del Banyoles, un camp complicadíssim, i és que ho comentàvem també a principi de setmana. És un Sant Jaume que fora de casa està espectacular perquè ha empatat un partit i tots els altres els ha guanyat, però que a casa no acaba de treure bons resultats. Així ho valorava Sergi Vila.
El que et dic, teníem la dinàmica de fora, guanyem a fora, amb dificultats, però guanyem, que és molt difícil d'aquesta categoria, i a casa perdem. I és això el que se'ns està costant una mica per aquesta joventut. A vegades, en moments puntuals, ens està costant, però bueno, estic molt content per ells, l'important és anar millorant. Si hem tret 3 punts aquí, que és un camp molt difícil, molt bé, però bueno, seguir millorant i seguir continuant.
Doncs bones notícies de la primera catalana pels equips garrotxins. Veurem si repeteixen aquest cap de setmana els dos equips que jugaran dissabte, el Bosdosca, que jugarà aquest dissabte a 4:45 de la tarda contra el Torroella, mitja hora abans ho farà el Sant Jaume que rebrà el Tossa, un Tossa que ve de guanyar 5-1 al líder a l'Argentona al cap de setmana anterior. Repassem els altres partits de la jornada. Dissabte a les 4, Granollers Premià i Sant Jaume Tossa a 4:45 de la tarda, Can Givert Mollet, a 4:45 Bosdosca Torroella, a les 5 de la tarda Palamós Banyoles, Argentona Figueres, Parets Joventut Lloret i el dissabte a les 6 de la tarda, últim partit d'aquesta jornada, Lloret Caldes de Montbui. Marxem a la tercera catalana. Dissabte també pràcticament tots els partits, només hi haurà un únic partit el diumenge. Dissabte a les 3 s'obrirà el Sant Pere Màrtir i Cornellà de Terri aquesta jornada. A les 4 a Badesenc Montagut, Besalú Sant Privat, Fontcoberta Camp de Bànol. Una hora més tard, és a dir, a les 5 de la tarda, les Preses visitarà el Camp de l'Anglès, Sarrià de Ter, Unió Esportiva Camprodon i Sant Joanenc Vilabona SB per tancar la jornada de dissabte. Diumenge a les 12, únic partit entre l'Escola de Futbol Garrotxa, que vol sumar més punts, i el Riudellots. Marxem a quarta catalana, dissabte a les 4, la Canya Joanetes, Sant Miquel de Camp Major Escoles i Ripoll Serinyà. A les 5 de la tarda, Castellfollit Santa Pau i Vall d'en Bas Atlètic. Ja diumenge a les 4, les Preses B, les Planes, a 4:45, Sant Roc, Montagut B, i a les 5 de la tarda tancarà aquesta jornada del grup tercer de quarta catalana, el Meià contra el Capaç. Ara sí, deixem enrere el futbol i marxem cap al bàsquet, que les situacions, sobretot els equips de Copa de Catalunya, són molt diferents, no? El masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas, que és a les posicions per ascendir de categoria, i el femení, que ara mateix està en descens directe, altre cop descendiria de categoria si baixés. Però encara falta molta temporada, escoltarem després el tècnic del Club Vall d'en Bas femení, del sènior femení, que òbviament encara queda molta temporada i que la seva temporada, degut a les lesions, comença d'aquí un parell de setmanes. L'escoltarem després. Ara, però, és hora de veure contra qui juga el Club Bàsquet Vall d'en Bas masculí. Repassem, doncs, aquesta Copa Catalunya masculina. El Club Bàsquet Vall d'en Bas, diumenge a les 6 de la tarda, rebrà el pavelló de Sant Esteu d'en Bas el Club Bàsquet Ciutat Vella. És a dir, el segon classificat, que és l'en Bas, amb 5 victòries i una derrota, rebrà l'últim classificat. Partit també important per seguir sumant i per seguir estant a la part alta. A Copa Catalunya femenina veiem el partit d'aquest cap de setmana, el diumenge a les 4, Club Bàsquet Vall d'en Bas, Joventut Les Corts. I és que la millor manera de redimir-se, la millor manera per agafar moral, és jugant contra un equip que està en la mateixa situació que tu, un equip que està atravessant també les mateixes dificultats que tu. Club Bàsquet Vall d'en Bas, en aquest sentit, és últim classificat, amb una victòria i 5 derrotes, i Les Corts, el Joventut Les Corts, també té els mateixos números i és penúltim classificat. Tot i això, els objectius segueixen sent el de ser l'equip revelació, ho explicava la Berg Nebulosa.
Veig capaç de fer-ho, ens veiem capaços de fer-ho, creiem que ho aconseguirem i creiem que només ens ha d'acompanyar una mica la sort, recuperar efectius i seguir treballant com fins ara, que ningú es baixi del barco ara, perquè tot just acaba de començar. I que si d'això... És que el meu objectiu era ser l'equip revelació i ho podem ser-ho. Podem ser l'equip revelació dintre dels nostres límits. Això s'ha de guanyar o perdre, però aquest bàsquet que estem proposant ha sortit prou bé i estem competint els partits. Després ens falta el físic i les rotacions que no tenim, però ho aconseguirem. I si no passa res, no passarà res, haurem disfrutat molt i haurem donat el callo contra equips que realment són molt millors que nosaltres i que de grans ciutats i tot, que dius, ostres, jugar contra aquests equips té molt de mèrit.
Doncs, escoltàvem el tècnic del sènior femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas, que té un partit importantíssim aquest cap de setmana. Marxem a segona catalana femenina, aquest diumenge a 6:45, Unió Girona, Club Bàsquet Vall d'en Bas i femení Maresme, Unió Esportiva Amer Cellera, Amer Les Planes, el diumenge a les 7 de la tarda. A territorial masculina, marxem a primera territorial, la Unió Esportiva Amer Les Planes visita la pista del Figueres dissabte a 8:15 del vespre i a 8:45 de la nit, el diumenge, el Club Bàsquet Olot, que visitarà la complicada pista del quart, primer contra tercer classificat. A segona territorial, el Ripoll Sant Joanenc és aquest diumenge a 4:45 de la tarda, un Ripoll que és tercer i un Sant Joanenc que es troba en sisena posició. Partit important també, doncs, pels garrotxins, que si guanyen es posarien també les posicions capdavanteres d'aquesta segona territorial. A tercera territorial també tenim partit del Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc aquest dissabte a 6:45 de la tarda contra el Sant Julià. Partit que jugaran els garrotxins com a locals, un Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc que ara mateix és setè classificat amb una victòria i 4 derrotes. Marxem a femenina, primera territorial femenina, amb 3 partits de les nostres garrotxines. Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc, Nou Caules, dissabte a 3:45. La Pia Olot, que visita la pista del Club Bàsquet Blanes, dissabte a 7:45 del vespre. I finalment, el diumenge a les 7 del vespre, el Club Bàsquet Vall d'en Bas visitarà la pista del Club Bàsquet Vall del Ter. I seguim parlant de poliesportiu, seguim parlant ara d'hoquei patins, perquè necessitem que l'hoquei Olot sumi els primers punts de la temporada. Aquí veiem imatges de l'últim partit de l'hoquei Olot, de la derrota per 4-3 de l'hoquei Olot a la pista del Vendrell. Un hoquei Olot que necessita sumar, un hoquei Olot que les sensacions, sobretot la competitivitat que mostren últimament, és molt millor que la primera jornada, sobretot un hoquei Olot en què ha d'aconseguir d'alguna manera per totes, sigui com sigui, amb bon joc o sense bon joc, aconseguir la primera victòria per treure's una mica un pes de sobre. I és que el pròxim rival, a la Josep Jou, no serà gens fàcil. No serà gens fàcil de doblegar, no serà gens fàcil de guanyar, perquè és un rival que ja ha visitat més d'un cop la Josep Jou i és un filial. És el Barça Atlètic, un rival que comentàvem, jugadors joves, jugadors també convocats amb selecció, selecció i, per tant, jugadors importants que tenen una grandíssima projecció de futur per anar, si més no, per estar allà, no?, competint per intentar pujar al primer equip del Barça a Hoquei Lliga. Com sempre, recordem que l'Hoquei Olot és un equip de ciutat, és un equip de poble, diguéssim, amb jugadors de la casa i que d'aquesta manera, doncs, juguen contra equips a vegades molt, molt grossos i, tot i així, segueixen competint i segueixen fent-ho d'allò més bé. Un Hoquei Olot que, recordem, 4 partits jugats, 4 derrotes, aquí veiem alguns dels gols de la setmana passada, però és que el tècnic, Miqui Ràfols, bueno, explicava això, no?, que també necessiten treure's un pes de sobre.
Està clar que al final un mes de competició sense la victòria, sense guanyar, sense puntuar, sempre es fa més carregós a nivell mental, entre aquesta part que tampoc t'ajuda i que per això es fa difícil a vegades sortir d'aquestes dinàmiques, perquè t'entra aquest punt d'estrès, d'ansietat de voler guanyar i que quan llavors les coses no estan bé, doncs segurament de precipitació, de mala gestió a l'hora de la presa de decisions. Tot i això, l'equip el veig entrenar bé, el veig motivat, intentem mantenir-nos conscients de l'objectiu, d'aquest punt de creixement, de saber que molt temps anirem també sumant jugadors que ara no podem disposar d'ells, que segur que ens faran més forts, i amb ganes, com deies, de, doncs, primer de tot de fer un bon partit, primer de tot de reduir el número de gols encaixats, i si aconseguim això, mirar si estem més a prop d'aquesta victòria i l'aconseguim aquest dissabte amb el Barça.
Jugadors importants, els que comentava Miqui Ràfols, que ara mateix no poden comptar per lesió, com per exemple és el nom de Prato, o també el nom de Ferran Sagrest. Un Ferran Sagrest que, això sí, Miqui Ràfols deia que ja aniria convocat aquest cap de setmana contra el Barça Atlètic.
Dissabte ja vindrà convocat. Realment hem retallat una mica la primera idea inicial, però la veritat és que ha vingut molt, molt bé a nivell físic. I necessitem doncs aquesta experiència, necessitem aquesta qualitat. En principi la idea no és que tingui molts minuts, però sí que comenci a estar en dinàmica de l'equip, sobretot perquè dins del nostre cap el partit del Barça és molt important, però ens marquem com a clau el partit de 15 dies al Coll, i sí que pensem que és important que podem endur un Ferran al Coll amb un cert ja rodatge de partit i amb uns minuts, i per tant aquesta setmana vindrà convocat.
Doncs bones notícies pel que fa a l'Hoquei Olot, que a poc a poc va recuperant jugadors. Recordem, el partit es jugarà aquest dissabte a 7:45, horari habitual a la Josep Jou, a casa contra el Barça Atlètic. Un Barça Atlètic que ara mateix és 6è, 6 punts, i l'Hoquei Olot, que és juntament amb el Club Patín Alcorcón, els únics dos equips que han sumat cap punt. Ara toca Barça Atlètic i després Sporting Alcoi, un rival també directe, que ara mateix és 3 punts per sobre, una posició per sobre de l'Hoquei Olot. Abans, però, Barça Atlètic, important treure els 3 punts. En el femení tenim també aquesta primera catalana femenina, el Club Hoquei Olot, que segueix lluitant per les posicions capdavanteres, segueix lluitant per estar al més amunt possible aquest cap de setmana. Dissabte, 4:45, rebrà el Mollet Hoquei Club, un Mollet que és desè classificat amb 6 punts, mentre que l'Hoquei Olot és tercera classificada amb ara mateix 12 punts. Doncs de l'hoquei marxem, seguim, de fet, en els pavellons, seguim amb el voleibol masculí. Un volei masculí que visita la pista del Club d'Acció Sabadell diumenge a 12:45 del migdia. Club Voleibol, recordem, 8a posició amb 7 punts, posició relativament còmoda, 4 punts del descens, però també per allà, també a la zona alta de la classificació, això sí, del Reus al Torredembarra, que és del tercer al quart classificat, ja hi ha una distància prudencial d'ara mateix 5 punts. Tot i això, el Club Voleibol Olot, que recordem, visitarà el pavelló del Club Natació Sabadell, que ara mateix es troba un punt per sota, una posició per sota dels últims. Per tant, partit també entre dos rivals directes. Marxem amb el volei femení, el Club Voleibol Olot, que visita la pista del Club Volei Llinars. Primer classificat l'Olot amb 10 punts, segona, terceres classificades el Club Voleibol Llinars, ara mateix amb 8 punts. Per tant, també partit important, partit bonic de la part alta aquest diumenge a les 10 del matí. I seguim amb Waterpolo, que estan amb la fletxa amunt, estan a línia ascendent el Club Natació Olot, que visita la piscina del Club Natació Igualada, un Club Natació Igualada que de moment és setena classificada amb 0 punts, no ha sumat a cap punt, mentre que l'Olot és primer classificat amb 6 punts i amb un o dos partits menys en aquesta segona catalana de waterpolo. Per tant, bones notícies també pels homes de Jan Ivern i per la secció de waterpolo del Club Natació. I precisament aquest divendres el Club Tenista l'Olot no jugarà aquest cap de setmana perquè la Superdivisió s'atura aquest cap de setmana. Recordem que és un calendari relativament estrany el que té aquesta màxima divisió nacional de la tenis taula, del tenis taula espanyol, però el Club Tenista l'Olot no para quiet. De fet, ha presentat les noves equipacions per aquesta temporada 2025-2026. Com podem veure, aquest divendres a la mateixa zona, a la mateixa sala on es juguen els partits de Superdivisió del Club Tenis Taula Olot, ha presentat les noves equipacions, aquestes tres equipacions del Club Tenis Taula Olot, com sempre amb el seu patrocinador des de fa ja 7 anys, Capdevila Permar, que li dona aquest recolzament que sense tampoc seria possible. Tal com comentava també Enric Llagostera, l'escoltarem pròximament. Un Club Tenis Taula Olot que estava visquent moments, podríem dir, els millors moments de la seva història pel que fa a nivell de resultats, a nivell de formació, a nivell de club, en què són ara mateix líders d'aquesta Superdivisió després de 5 partits i han guanyat tots els partits possibles d'aquesta Superdivisió. Objectiu, escoltarem també avui el tècnic, Marc Costa, objectiu, classificar-se abans de la primera volta un cop acabada aquesta primera volta entre els 4 primers classificats per tal de poder ser cap de sèrie a la Copa del Rei. Pel que fa al tema diners, pel que fa al tema pressupost, Enric Llagostera, el mateix president, ho explicava en la presentació d'aquest divendres.
És que ja des de fa molt de temps que ens hem de moure per trobar molts suports econòmics. Penseu que, el comentava abans amb els nostres companys, ens movem un pressupost d'uns 140-145 mil euros cada any, cada temporada, i és ping-pong. Vull dir, és tenis taula, però això és ping-pong. I són esports que no tenen la raó, la visibilitat que tenen altres esports doncs, més majoritaris. Ens costa molt, també de dir veritat que hi ha els organismes principals catalans, tipus Diputació, tipus Consell Català de l'Esport, sobretot el nostre Ajuntament, i després doncs, tenim altres també ingressos a través de campanyes que fem d'esponsorització, no de patrocini, sinó d'esponsorització, més les quotes que tenim cada mes, no acabem d'equilibrar el pressupost, perquè això és molt difícil, sincerament, són molts cèntims, però bueno, tampoc ens podem queixar del suport que rebem de tots aquests organismes i ensems de Vilapermar.
Doncs aquest és el pressupost d'aquest Club Tenis Taula Olot per mantenir-se en aquesta Superdivisió, per intentar assolir els màxims objectius, els objectius marcats per la direcció del club, sobretot, primer de tot, la permanència, tot ara mateix, siguin líders d'aquesta Superdivisió. Costa molt, ho comentava el mateix Enric Llagostera, igualar números, o sortiria guanyant, si més no. Tot i això, pel que fa a diners, òbviament se n'encarrega el president, però a nivell esportiu també es troben, com dèiem, en un moment molt dolç. Precisament ho comentava Marc Costa, l'entrenador, i també Arnau Pons, un dels jugadors.
A principi de temporada el primer objectiu era no patir, com potser comentàveu, no? La primera temporada que vam estar fins a l'última jornada, i no patint per baixar, no? Però sí que doncs, mirant més cap avall que cap amunt, o la temporada passada, que no vam començar amb bon peu i també vam estar moltes jornades mirant més avall que amunt. Aquest any sí que pensàvem que teníem un equip doncs, un pèl més fort i ens havíem marcat amb l'objectiu de no patir i de quedar els 6 primers per aconseguir plaça europea. El fet de començar bé, doncs, hem afegit aquest incentiu de veure si podem tancar una molt bona primera volta per quedar els 4 primers. Això implica que entrem a quarts de final directament al quadre final de la Copa del Rei, que ens estalviem la fase de grups i primeres rondes prèvies, i t'impulsa doncs, ja a lluitar per fer un podi. No? I sí que, com deia l'Arnau, el fet de poder lluitar per un objectiu, per un podi, per una copa, doncs és molt maco.
I ja per anar acabant amb el programa d'avui, hem de marxar també amb la Lliga BTT Garrotxa, que també va arribant al seu punt final, però aquest diumenge encara serà el torn de la de Maià de Montcal. Com veiem imatges de l'edició anterior, en què la Montcal Bike tornarà a ser un èxit aquest cap de setmana, tornarà a ser un èxit perquè a prop de 300 ciclistes són els que es reuniran, són els que acollirà el municipi garrotxí aquest diumenge en una nova Montcal Bike amb dos recorreguts diferents, en els quals d'alguna manera segueixen sent el llarg més dur, més tècnic, i el curt segueix sent més fàcil, més divertit i més entretingut per tots els enamorats, no?, de la BTT. En aquest sentit, un dels responsables i membres del club Pedal Maià, l'Ignasi, ens explicava precisament aquests dos recorreguts que són diferents entre si.
Cada any no canviem gaire res, seran dues proves, una curta i una llarga, una de 35 quilòmetres amb 1.300 de desnivell, una prova bastant exigent, bastant dura tècnicament i físicament, i com sempre ens esperem un circuit similar, molt tècnic, i però alhora divertit pels que els agrada més la BTT. Després fem un circuit més curt, més senzill, de 27 quilòmetres aquest any, amb uns 700 de desnivell. Com dic, un circuit una mica més fàcil, més ràpid, més divertit, per que pugui agafar més la gent que està començant o la gent que no en sap tant poder tècnicament, i d'aquesta manera podem agafar més volum de gent.
L'Ignasi Portella, que precisament és un dels encarregats també d'organitzar aquesta Lliga BTT Garrotxa, una Lliga BTT Garrotxa que valorarem amb ell, òbviament, a final de temporada, a final d'aquestes diferents proves. Recordem Montcalbà, i que aquest cap de setmana, després d'aquí dues, ja serà el Volcano Límits d'Olot per donar punt i final a aquesta Lliga BTT Garrotxa. Una Lliga BTT Garrotxa que aquest any sí que és veritat que podríem dir que a nivell de participació ha baixat una miqueta respecte a l'edició anterior. Tot i això, Portella explicava, no?, que després de la pandèmia va haver-hi un boom i que ara a poc a poc es va desinflant.
La veritat és que no ho entenem. És veritat que des de la pandèmia, des del Covid, va haver-hi un boom, una explosió de participació, i des de llavors han anat baixant progressivament una mica els participants en cada edició. No hi donem cap explicació, perquè sempre hem anat fent el mateix, simplement que s'ha desinflat una mica el boom aquest que hi va haver-hi després de la pandèmia. Creiem que és això, simplement.
La Montcalbà, que a part d'haver-hi aquests dos recorreguts, també hi haurà un petit recorregut de 5 quilòmetres organitzat pel mateix club a Pedal Maià Benèfic. La mini Montcalbà, diguéssim, que serà de 5 quilòmetres per a infants, i òbviament es destinaran tots els beneficis a un Colliga Gironans. Nosaltres ho deixem aquí. Ampliarem molta més informació de cara a principi de setmana que ve, però recordem també, abans de marxar, els dos partits, tant el de l'Olot, que es donarà per Ràdio Olot des de mitja hora abans, és a les 5 de la tarda a l'estadi, per tant, des de 4:45 es podrà seguir en directe, i finalment l'hoquei Olot a 8:15, per tant, des de mitja hora abans, també en directe amb en Roger i Gerri. Nosaltres ho deixem aquí. Que vagi bé.